A Ràdio Maricel, a cel obert.
Ja saben que en democràcia no val allò de dir «Ai, tan fàcil que érem dos o tres o quatre». Perquè al cap i a la fi en surten nou. Per què? Per acció, per omissió. Tots plegats hem fet possible que en surtin nou. Luis Miguel García, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Què ha passat des de el maig fins ara?
Hi ha moltes coses i poques coses a la vegada.
Algunes agradables, d'altres no tant?
Sí, sí, agradables moltíssimes. Conèixer la gent, hem començat a treballar a l'Ajuntament, començar a posar sobre la taula temes pendents i temes importants per a Sitges, és una feina molt, molt agraïda i molt agradable.
A veure si aquesta imatge que tenen molts d'una oposició amb molt bona entesa o sintonia respon veritablement a tot el que va passar entre les eleccions del darrer diumenge de maig i la presa de possessió de l'alcaldessa al juny. És així?
Bueno, jo tinc una relació personal i una molt bona sintonia amb tots els 20 regidors de l'Ajuntament. I sí que és cert que l'oposició hem treballat junts, hem treballat alguns temes junts per portar els plens municipals i tenim una bona sintonia. Jo tinc una bona sintonia amb la senyora Gallardo, amb la senyora Carbonell també. I tinc una bona sintonia amb tothom, amb la senyora Carbonell, l'alcaldessa, hem coincidit en alguns actes a Barcelona i bé, perfecte, cap problema. No? Els temes personals estan per sobre de tot i molt bona gent i molt bona sintonia.
Des del punt de vista polític, però...
N'hi ha diferències de criteris, diferències ideològiques i diferències a la manera de fer les coses. Nosaltres som un partit de govern que ha governat Sitges molts anys i hem governat també Catalunya, hem governat Barcelona, hem governat Espanya i som un partit que sabem governar i creiem que podem fer les coses de manera diferent.
Aquesta oposició pot fer alguna cosa junta?
Aquesta posició pot fer moltes coses juntes. Jo crec que a més, és la nostra obligació.
N'ha fet alguna ja.
Sí, sí, és que és la nostra obligació.
En els darrers plens municipals.
La nostra obligació és, primer, fiscalitzar, per dir-ho d'alguna manera, la feina del govern, però també proposar alternatives a la feina o que està fent o que no està fent aquest govern.
Ho pregunto per si, per raons òbvies del context i de l'entorn, aquesta oposició no pot governar, però pot governar d'una altra manera.
Sí, és una forma de dir-lo. Nosaltres, el PSC, té projectes que vam presentar durant la campanya electoral i tenim el programa electoral nostre, Junts per Sitges també, Ciutadans també, i segurament que en algun d'aquests programes, d'aquests punts que van oferir a la ciutadania a les passades eleccions municipals, tenim punts en comú que podem posar sobre la taula. Això no vol dir que pensem igual, però n'hi ha coses que posem sobre la taula perquè tenim, jo crec que tots, no n'hi ha cap excepció, Nacho Rubí també, i el José María Martínez tenim al cap Sitges i parlem de Sitges i solament volem parlar i treballar per Sitges.
Us ha sorprès fins a cert punt aquesta sintonia entre grups d'adscripció ideològica tan diferent?
No, jo crec que la política s'ha de fer les coses en cap i s'ha de posar sobre la taula l'interès comú i no l'interès personal i partidista de cada un dels grups municipals. I en aquest sentit jo crec que estem fent les coses bé tots els nous partits polítics. Ara, des de l'oposició tenim una tarea diferent, que és, com ja havia dit abans, fiscalitzar la tarea del govern i sobretot oferir propostes per a Sitges i a Sitges.
L'únic punt que sembla que sí que veritablement va tensar una mica Luis Miguel García fa no massa i que ho va exposar a través de Twitter en el sentit de no ens tenteu fent aquestes coses, ha estat sobretot el que va propiciar l'assumpte de Bacardí i l'assumpte de la comunicació del govern de determinades, diguem-ne que iniciatives des del punt de vista del govern, de les quals l'oposició, com el cas de la pobresa energètica i la postura d'Endesa, etcètera, etcètera, l'oposició es va sentir menys tinguda, si podem fer servir aquest terme.
Sí, jo crec que són diverses coses que van passar. Això, el tema Bacardí, nosaltres tenim una posició clara, que l'hem dit sempre, nosaltres no tenim cap problema que la Bacardí estigui al Mercat Vell o qualsevol altra activitat cultural del municipi. El que s'ha de tenir és una idea clara de què s'ha de fer en el Mercat Vell.
Faig un parèntesi aquí, sí. I després continuarem per la resta de qüestions. Però jo que estimava...
Això va ser un tema, bueno, jo ara crec recordar que va ser el mateix dijous que van tenir, o sigui, dijous van tenir una junta de portaveus i vam estar parlant de dos, tres temes importants com tots, però no va sortir ningú tema relacionat amb el que després va sortir als mitjans de comunicació. I això va ser la nostra sorpresa. El tema que de la Bacardí, concretament, ja no és tan sols què feia en el Mercat Vell. És que jo quan vaig llegir les declaracions del regidor Salmerón, i em consta que la resta de l'equip de govern no tenia coneixement d'aquestes declaracions també, perquè l'han parlat, jo vaig sentir... ja no molest, sinó això que dius, que està llena aquest senyor. O sigui, el que deia el senyor Salmeró, i agafo l'entrecomillat, perquè tots sabem que després els periodistes, bonament, podeu fer les articles com vosaltres vulgueu, el deia que bueno, faria una consulta popular i si, obro comillas, la ciutadania volia fer fora de Bacardí, no havia res més a parlar, i si no, i si votava que Bacardí es quedés al Mercat Vell, decidiria el govern. I això, una consulta popular és o sí o no, si surt el sí és sí, si surt el no és no, i això és una forma que a nosaltres no ens va agradar, i tot això es van enterar per la premsa. I el tema molt important, com és el tema d'Endesa, és un tema que nosaltres del Partit Socialista sempre hem posat sobre la taula, la defensa del benestar social i sobretot la gent que té més recursos que estan patint encara les situacions que venen de la crisi, és un tema molt important que nosaltres volem treballar. Què va passar? Nosaltres no teníem constància de res i aquell, sembla que va ser el mateix dijous o el divendres, vam veure declaracions de la senyora Vigo al mitjans de comunicació, del senyor Salmeró al mitjans de comunicació, i ja havien tingut una junta de portaveus unes hores a més i no sabien res de tot això. Això no es va agradar i li van fer saber a l'alcaldessa, li van dir, escolta, si no podem anar, nosaltres tenim una representació ciutadana, s'han votat la gent per representar els ciutadans dintre del plenari de l'Ajuntament i volem saber què passa amb això. No poder amagar la informació i després traslladar-la tota mitjançant la premsa. També va haver una mica d'equivocació, alguns van pensar que era una crítica a la comunicació de l'Ajuntament, i no és cert. O sigui, nosaltres, els professionals de comunicació de l'Ajuntament, sabem que tenen una feina a fer impressionant i la fan molt bé, i això jo ho tinc que dir clarament, i no tinc res en compte de comunicació. El que sí que hem criticat és les directrius que es van fer en el seu dia des del govern a comunicació. Jo sé que hem dit res més, nosaltres no podem estar mirant a un altre costat mentre el govern va fent declaracions sense avisar als grups municipals.
Veu demanar una junta de portaveus extraordinària. Què va passar?
Bueno, van explicar això que acabo d'explicar jo, cada un dels grups va exposar la seva posició. L'equip de govern va entendre que sí que havia hagut alguna errada, va comprometre que
allò això... que deia ell, farem servir l'eufemisme, una disfunció.
Una disfunció.
Que a vegades es fa servir aquest eufemisme. És a dir, el govern va admetre que hi havia hagut alguna cosa que no havia anat bé.
Va comprometre que milloraria aquesta comunicació entre el govern i els grups municipals. Bueno, ja estem esperant que compleixi la seva paraula. I, bueno.
Em veu sortir molt convençut? O em veu sortir mitjanament convençut? O em veu sortir...
Això, tornem a la relació personal. Si agafa la relació personal, jo tinc que creure. I bueno, surts convençut. Ara estem esperant, ha passat un mes d'això, encara no crec, i estem esperant a veure com va...
Aquel movimiento se demuestra y andran.
Exactament.
Tornant a Bacardí, com a línia de treball, perquè ho heu dit també d'una forma molt gràfica, per aquells que puguin pensar si veritablement val la pena, paga la pena, o ha de ser així, que un equipament municipal es pugui destinar a un ús privat.
Bé, això jo crec que és un debat etern, això no, ningú pot dir sí i no, i ja està, és acabat, no, és un debat etern i ja està. El Mercat Vell és un equipament municipal, és un equipament fantàstic, és un equipament que segurament es poden donar diversos activitats, diversos usos a aquest equipament. Ara tenim el que tenim.
És a dir, des del punt de vista del Partit Socialista no s'està tancat a que en el futur el Mercat Vell pugui ser un equipament d'una altra índole.
No, al contrari, no. O sigui, nosaltres no tenim cap problema ni cap impediment que el Mercat Vell pugui tenir l'ús que sigui necessari, que la ciutadania decideixi el govern. El que sí que volen és parlar, i el que no ens agrada és que obro cometes, criminalitzi una empresa, pues, el fet de ser una empresa pública, més una empresa que té uns arrels sitxetans ben marcats, que es vulgui criminalitzar per ser una empresa pública que està privada, perdó, que està fent ús d'un espai públic. Això jo crec que no és el camí que s'ha de seguir des de l'Ajuntament.
Si el govern els planteja un procés participatiu a partir d'una posada en comú entre polítics, experts, qui sigui, sobre les diferents possibilitats de futur de la Casa Bacardí, us vindríeu a participar?
Sí, nosaltres ens vindríem a participar i a parlar amb el govern de tot el que calgui, el que faci falta. En aquest tema també, jo el que demanaria també al regidor responsable de participació ciutadana, dos regidors de Guanyen Sitges, si volem fer un procés participatiu per saber què volem fer en el Mercat Vell, que ho fem amb tot també, i agafo el seu programa, però què no fem un procés participatiu també i preguntem a la ciutadania si vol que l'alcaldessa sigui alcaldessa de Sitges, diputada del Parlament de Catalunya i regidora de Turisme. Una altra cosa també, tenim un problema que suposo que parlarem més tard, que és el problema del Top Manta.
Sí.
Per què no fem un procés participatiu a veure què fem amb el Top Manta? Jo crec que Guanyen Sitges, en aquest cas, el que presenta és un procés participatiu sobre el que a ells no li agraden, la resta no. A mi no m'agrada això i per això vull fer això. No, volem obrir la participació ciutadana, d'acord. Nosaltres vam ser els primers que van obrir la participació ciutadana amb el govern Baget i després amb el govern de Miquel Forns, d'acord, obrir-la, però obrir-la tot, no el que a ti no t'agrada, obrir-la tot. Fem un procés participatiu a veure com solucionem el Top Manta, o fem un procés participatiu a veure si la ciutadania creu que l'alcaldessa de Sitges ha de ser alcaldessa de Sitges, regidora de Turisme i diputada del Parlament de Catalunya.
A partir del que dieu, l'oposició es va posar d'acord, va tombar aquesta moció i, per tant, què creieu que s'hauria de fer ara amb l'assumpte Bacardí, després del que es va viure en el darrer ple municipal?
Pues el primer que s'ha de fer és respectar el contracte que hi ha, que sembla que acaba el febrer o el març del 2021, i durant aquest temps, que tenim un any i mig i escaig, proposar què fer al Mercat Vell, obrir un procés de participació a la ciutadania que diu, o sigui, volem fer això, volem fer allò, i a veure què vol fer la gent al Mercat Vell i nosaltres.
A partir d'una sèrie d'idees o propostes que pugui presentar l'Ajuntament a la ciutadania?
Exactament.
Que pugui dir, mira, us plantegem tres o quatre coses per poder fer?
El que no pots fer és dir, vull fer això sense tenir una alternativa. Vull fer això, d'acord. Però què vols fer? Vull fer això, 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 i tinc tres alternatives. Vinga, treballem-les i diguem a la gent, n'hi ha aquestes tres coses, què voleu fer? I endavant, cap problema, nosaltres no, aquí no ens ficarem, al contrari, treballarem en l'Ajuntament.
Les mocions del darrer ple van portar força debat, una altra en la qual era també, suposo que bastant previsible, que el Partit dels Socialistes apostés, perquè ja n'havia fet d'alguna manera molta bandera en la legislatura de Miquel Forns, és amb el retorn, no en direm patronat de turisme o agència de turisme, sinó d'un organisme públic-privat per gestionar tot el que és l'àmbit turístic de Sitges. Suposo que això no us va ser massa difícil de poder votar a favor, no?
No, cap problema. Jo crec que va haver-hi més debat en el tema de posar el nom, si és una agència, si és un patronat, si és un organisme, com dir-li aquest concepte, però en definitiva és una cosa que ha funcionat sempre, s'ha funcionat en el passat, i jo crec que s'ha de posar en marxa un patronat de turisme, una agència de turisme, que agafi la part de responsabilitat pública i la part de responsabilitat privada. S'ha d'entendre que Sitges viu del turisme, és la principal economia que tenim, l'única indústria pràcticament que tenim, i s'ha de treballar en el sector privat, que és el sector que sap on tenim que anar i com podem anar. I després, a partir d'aquí, juntament al sector públic, pues, començar a treballar en aquest aspecte.
Es va deixar en el ple la reflexió sobre el final de l'Agència de Turisme i la poca implicació o participació del sector privat en la mateixa.
Jo crec que quan es va tancar la...
I us ho pregunto així per si, òbviament, abans de la campanya electoral o en totes les converses que heu pogut tenir com a candidat aleshores i com a regidor ara, us han deixat anar, suposo, moltes reflexions sobre
sí,
això.
Sí, jo vaig tenir reunions amb el Gremi d'Hostaleria, sobretot, abans de les eleccions i després també, i jo crec que tenim una bona sintonia, tots ells de la seva visió empresarial i jo des de la nostra visió institucional, creiem que s'ha de treballar plegats per fer un organisme que posi a treballar tota la maquinària turística de Sitges en benefici del poble. Estem parlant d'una activitat econòmica que el que fa és crear ocupació i el que fa és aportar diners i tenir una repercussió econòmica que arriba a les arques de l'Ajuntament i tenim que treballar en aquest sentit tots plegats.
El Top Manta va començar, diríem que fa unes 3 legislatures o 4, eren pocs, eren al carrer, això s'ha anat fent gran, ha ocupat altres espais, i no sabem, però el regidor ens ho dirà des de la seva visió, si fa una mica de respecte ara això del Top Manta i de com gestionar-ho, per les dimensions que ha pres fonamentalment.
Sí, el Top Manta és un problema que té diverses variants, no és un problema solament per al ciutadà, sinó també és un problema per a la persona que té que fer aquesta feina que no és agradable.
Perquè com veu viure, d'entrada i abans de fer les consideracions, com veu viure el paper de la ciutadania en el ple i sobretot les reflexions, les queixes que van deixar a l'entorn del que viuen cada dia amb el Top Manta?
Bueno, el tema del ple, jo crec que van haver-hi algunes situacions molt desagradables. Jo vull aprofitar per dir que bueno, els ciutadans tenen tot el dret a venir al ple i dir el que pensen, cap problema. El que no es pot fer és faltar el respecte o insultar a un regidor, com va passar quan va faltar el respecte al senyor Salmerón. Jo crec que aquí la alcaldessa Carbonell tenia que haver tallat aquestes converses, perquè s'ha de respectar el ciutadà, però el ciutadà també pot venir al ple, dir el que pensa, però s'ha de respectar també els representants ciutadans, com en el cas de Xavier Salmerón, que crec que va rebre crítiques no acurades, per dir-ho d'alguna manera.
Enteneu que la ciutadania pugui estar molt enfadada?
Sí, evidentment.
I per tant que a vegades costi trobar, jo no sé si digui la mesura, davant de... Sí, sí, sou ciutadà, però ara diguem-ne que teniu una condició que va més enllà d'aquesta, no?
Sí, però les coses es poden dir sense faltar respecte i sense insultar ningú. Jo crec que som tots ja suficientment grans per a poder parlar i dir les coses com pensem, i jo tinc unes diferències ideològiques insalvables en els ciutadans, i tu saps que llegeixes al Twitter.
Sí.
Bueno, i el José Tendero tinc una relació personal fantàstica. Diguem-ne que tenim que dir l'un a l'altre, sobretot mitjançant en Twitter, però tenim una relació personal fantàstica. I jo crec que és això. O sea, no, tu pots anar al ple i estar molt cabrejat i dius, això no funciona, mira què passa, què tal, però el que no pots fer és faltar el respecte, i jo crec que aquí es van sobrepassar algunes línies vermelles que l'alcaldessa tenia que haver-les tallat. Bueno,
D'alguna manera, suposo que també allò va esdevenir un cert termòmetre de la preocupació pública a l'entorn del Top Manta, entre altres coses.
Sí, segur. El tema del Top Manta és un tema que és molt complicat de gestionar. O sigui, no n'hi ha una solució. El que vingui ara i digui jo tinc la solució, menteix. No n'hi ha una solució. Hi ha una variant social, hi ha una variant econòmica, hi ha una variant, diguem, policial.
És que tenim aquella sensació que, no direm que tothom, però que hi ha una certa unanimitat o una unanimitat molt, molt plena a l'entorn d'analitzar els diferents paràmetres que concorren en la circumstància del Top Manta, però en canvi, evidentment, a l'hora de prendre alguna mesura més o menys executiva sobre la situació, es digui Top Manta, es digui persones desvalgudes o rodamons pel carrer, això ja és molt més complex d'abordar.
Sí, aquí hi ha que diferenciar nosaltres, les informacions que tenim, això ja s'ha esdevingut una sèrie d'organització del Top Manta. Ja no són persones que, aunque tinguin les seves dificultats, estan dirigides per un altre. I això és un problema que s'ha de treballar des de la seguretat ciutadana, la policia local, Mossos d'Esquadra, etcètera.
Després està... Vostès tenen la constància d'això, regidor?
Sí.
Que hi ha moltes persones, o la gran majoria de persones, Estan dirigides per a xarxes de gent.
Els mateixos reparteixen els espais, els horaris i...
D'acord. Per tant, aquí hi ha una qüestió de seguretat que apunta als responsables principals, que no serien directament els que venen.
Que no saben qui són.
Que no sabem qui són.
Jo no sé qui són.
Uh-huh. D'acord.
Està la vertiente social, aquestes persones que tenen que venir aquí a vendre productes il·legals, bueno, saben que tenen problemes i potser per la seva situació legal a l'Estat, que no tenen els papers i no són persones que estiguin legalitzades, tenen que fer l'única activitat, que poden fer, que és aquesta. Després està l'altra vertient, que és el tema de lo que és l'economia del poble, el comerç del poble i els ciutadans. Dona mala imatge a Sitges, això és evident. Jo crec que Sitges no mereix aquesta imatge de veure tot el passeig ple de mantes i objectes al terra, però també s'està fent una competència deslleial a tots els comerciants i de la vila, que estan pagant els seus impostos, que tenen les seves obligacions fiscals i no són fiscals sinó també socials.
Mm-hmm. Us exposo dues qüestions a partir d'aquí, que tenen molt a veure amb la possibilitat de com resoldre això. Per una banda, pels qui parlin de l'assumpte o del vessant policial, trobaran aquells que diguin que no hi ha mitjans per abordar aquesta qüestió i que l'abordatge d'aquesta qüestió respon també a un marc legal que és el que és i que fins que no es canviï tampoc es pot acabar de resoldre. Els que diguin que hi ha un component social també poden exposar el fet que si hi ha a la vora de 100, 120, 130 o 140 manters, l'Ajuntament amb prou feines serà capaç d'assumir les circumstàncies personals del 10% d'aquestes persones i, per tant, de poder resoldre, si ho dic d'aquesta manera, la vida de les altres 130 que es puguin trobar al passeig. Per tant, si policialment no s'hi arriba i des del punt de vista social difícilment es pot abordar la situació d'una gran quantitat de persones que estan hores d'ara al passeig, això com s'arregla?
No, és evidentment, és un problema. El tema policial, evident, es va fer un projecte, sembla que va ser el pont de la Constitució,
sí.
Amb seguretat privada va funcionar i això no ha sigut res més. Jo crec que això és un tema que el govern, el regidor Terrado, tindrà que
recuperar
sobre la taula i recuperar la seguretat privada. I l'altre tema és un tema que és molt complicat, perquè nosaltres el primer que tenim que saber quants d'aquests senyors, aquestes senyores que estan allà al passeig, són de Sitges, viuen a Sitges. No, si viuen en altres poblacions, difícilment Sitges ha de fer front a diguem-lo, per dir-ho d'una manera, ajuda social.
Però és clar, tornem al mateix. Ens imaginem que trobem 10, 15 persones que no són de Sitges, que no viuen a Sitges.
No, són més.
Que són més, és igual. Poso 15, 20, és igual.
No,
què els dius? Que no baixin aquí, que no posin els peus aquí, que tornin a casa seva, què fas?
El primer que s'ha de fer és que aquestes persones que estan aquí al país ha de buscar una solució per legalitzar la seva situació. A partir de que es legalitzi la seva situació aquí al país, ja n'hi ha diverses actuacions
clar,
que es poden fer.
Qui li busca aquesta situació de legalització?
Això ja no puc contestar, però això s'ha de buscar, hi ha una llei.
Us ho dic perquè la ciutadania arribarà al ple i dirà, bé, no m'expliquis això perquè això
sí.
Ja ho sé que cal, però no sé què. I que no tothom és ensufat i ni tindrà la nacionalitat al cap d'un mes,
evidentment.
Aleshores, què?
Jo, si jo tingués les competències, sí que podria contestar. Jo no tinc les competències, no les té l'Ajuntament tampoc, jo no tinc les competències. S'ha de buscar aquesta solució, i aquesta solució s'ha de buscar. No sé si és l'Ajuntament que ha d'anar a parlar a la delegació de govern o a la Generalitat de Catalunya.
Us he dit que amb aquella confiança he dit, bé, que l'Ajuntament com a institució, què pot fer davant determinats aspectes
pot
que...
Pot fer poca cosa.
Pot fer poca cosa.
Molt poca cosa, perquè no té competències. L'Ajuntament l'únic que pot fer és anar allà a aquests estaments que tenen les competències i anem a buscar una solució. Però l'Ajuntament de Sitges sols no farà res. Aquest és un problema del Tom Manta que té no solo l'Ajuntament de Sitges. Això s'ha de buscar la solució. L'Ajuntament, no sé si el Consell Comarcal, per dir alguna cosa, o la Diputació, o la Generalitat de Catalunya, s'ha de posar a treballar per a buscar una solució a aquest problema. Respecte a lo que és estrictamente ya de seguretat i de imatge, bueno, nosaltres hem parlat al nostre grup i que potser s'haurien de posar sobre la taula qualsevol tipus de sanció al comprador més que al vendedor. Més sancionar el que compra que no el que vena. I jo crec que por ahí seria una manera d'enfocar els temes per allà trobar la solució.
Diguem que si plantegéssim, a partir del que ens dieu, dues mesures més o menys immediates, pel PSC seria interessant recuperar l'ajut o el suport de la seguretat privada i, per altra banda, fer possible que se sancioni, suposo com una certa contundència,
sí, clar,
al comprador.
Tu estàs comprant un producte il·legal,
això és evident.
Estàs cometent, si no un delicte, és una falta. No recordo exactament el tema
perquè
de la recaptació.
En alguna ocasió havíem preguntat allò de multar a qui ven,
sí,
i és clar, de què et serveix multar algú que no té ni els papers? Perquè aleshores multar algú que aquí no té els papers és com si no multessis
no
a ningú. Hi ha
no
un ésser humà allà, però des del punt de vista legal no hi ha res on agafar-se.
Que la solució, l'única solució, i és difícil, és trobar una solució a aquestes persones que puguin estar legalitzades dintre del país, buscar una solució a aquestes persones, que aquestes persones puguin tenir accés a l'ocupació, a les ajudes que siguin necessàries, si és el cas, i després eliminar tot el tema de la imatge d'esborrar aquesta imatge de Sitges que hem donat aquest estiu, hem sortit a tota la premsa, sobretot el tema aquest i el tema de la neteja, esborrar aquesta imatge de Sitges, tornar a recuperar la imatge dels Sitges que tots volem, i després, per l'altra banda, el tema policial amb el comprador. Estàs comprant un producte que és il·legal, saps que és il·legal, doncs, te requiso el producte i te poso, no sé, 500 euros de multa.
Teniu la sensació que això va també, fa anys enrere, es va admetre com un problema social i s'exercia una certa, no sé si dir tolerància, que en la mesura que han anat passant els anys estem sent més intolerants davant d'aquesta situació?
La veritat és que no ho sé. El que sí que sé, jo he comprovat al llarg del temps, és que abans era un tema, diguem, simpàtic, era un tema simpàtic, i ara són organitzacions. Abans era un tema de que venia, i moltes vegades no eren productes il·legals, venia gent i posava a la venda figuretes i collars i pulseretes, i tenia el mateix problema segurament aquella persona que el que avui està venent productes que són il·legals. O sigui, era un tema simpàtic, i ara ja són veritables organitzacions que s'estan aprofitant de la situació de desfavorida d'unes persones, i això és el tema que hem de solucionar.
I us apunto finalment aquesta brama més o menys dels darrers dies, els que han marxat de Barcelona han vingut aquí?
Diuen que sí.
Jo, i què us sembla?
Bueno, jo crec que no, nosaltres no podem ni estem capacitats per acollir les persones que Barcelona, per la seva actuació, ha desplaçat del seu territori. Jo crec que no podem, ni estem preparats ni podem, no tenim que acceptar aquesta situació. Tampoc tinc les dades si és cert o no que són persones desplaçades.
Yeah.
Jo, per la meva vessant professional, es veig quan venen al tren, i no venen, alguns venen de Barcelona i uns altres venen de Vilanova i uns altres de Cubella i uns altres de Tarragona. Però no, jo crec que això tampoc l'Ajuntament pot fer massa cosa, perquè no sé, que posa una patrulla de policia a l'estació de Renfe durant 24 hores.
N'hi ha més que la possibilitat que té l'Ajuntament de gestionar això? A hores d'ara, el fenomen del Tom Manta Sitges supera la capacitat de l'Ajuntament de poder-lo gestionar?
Sí, en termes global jo crec que sí. Jo crec que sí, i a l'Ajuntament hem de posar-nos tots d'acord en aquest tema, que s'ha de buscar una solució, i jo crec que entre tots podem buscar una solució, però serà una solució molt provisional, i l'única solució, l'única sortida que podrem trobar és què fem nosaltres des de l'Ajuntament per demanar a un altre organisme, a una altra entitat supramunicipal o del país o de l'Estat, que posi fi a aquesta situació. Però és que nosaltres poc més, és que no tenim competències.
Ho han parlat vostès amb algú?
No.
No.
No hem parlat nosaltres al grup municipal nostre i amb l'executiva del PSC, hem parlat de buscar una solució a aquest tema, i al final saps que no tenim competències per buscar una solució.
Anem per l'assumpte de la neteja, que aquest sí que no ens ho poden arreglar des de fora,
No
sinó que ens l'hem d'arreglar nosaltres mateixos.
Bueno, la neteja aquest estiu ha estat un desastre del poble. Sap greu, a ningú li agrada dir que el seu poble està brut. Jo soc el primer que m'enfado quan escolto o llegeixo alguna de les coses que diuen, però la neteja no ha funcionat. Ara s'ha signat un contracte, anem a donar un temps d'aquest espai perquè l'empresa nova, l'empresa que ha signat el contracte, comenci a treballar amb els termes d'aquests contractes, i a veure, ja a partir del gener, febrer, març, ja podem parlar de com està la situació, però hem de dir que això jo crec que l'Ajuntament ha estat, si no poc hàbil, poc encertat, per haver buscat alguna solució d'emergència, i ja no l'Ajuntament, el equip de govern actual, sinó l'anterior, de cara a l'estiu, haver buscat alguna solució d'emergència, fent no sé què, per haver buscat una solució d'emergència de cara a l'estiu. Aquest estiu ha sigut un desastre.
Alguna reflexió sobre això? Us ha sorprès d'alguna manera que l'empresa que hagi guanyat el concurs hagi estat la mateixa empresa que també és en part, òbviament, responsable del servei fins avui?
Bueno, hi ha algunes irregularitats al concurs, i hi ha empreses que s'han tingut que retirar, o les han retirat, millor dit, i l'ha guanyat aquesta empresa. Bueno, jo crec que els tècnics són els que han valorat tota la situació, han puntuat cada un dels paràmetres que demanaven.
Però us va sorprendre?
No.
No.
I si hagués estat una altra, tampoc. No es tracta de sorprendre, se tracta de que s'ha de firmar un contracte a una empresa que compleixi. I sobretot, ho van dir en el ple, nosaltres vam llegir tot el ple de la contratació, sembla perfecta, podríem millorar alguna cosa a dalt, una cosa a baix, però el que trobem a faltar és algun tipus de no sé si d'aplicació o algun tipus de control per part de l'Ajuntament, que l'Ajuntament tingui cada dia constància de què s'ha fet, com està, i que nosaltres també des de l'oposició puguem tenir accés a aquesta informació, que puguem saber cada dia què s'ha fet i per què s'ha fet i com s'ha fet.
Ara qui us escolti pensarà, bé, és una obvietat, jo contracto un servei, haig de ser el primer interessat en que el servei que contracti funcioni. Sí. De la mateixa manera que a casa de cadascú es contracta algun servei determinat i el que interessa és que el servei funcioni, i el dia que no funciona s'agafa el telèfon i diu, què passa aquí?
I això és el que hem demanat, perquè trobem a faltar el document i hem demanat...
Però ho dic que en el sentit és gairebé una demanda retòrica, no?
Sí.
Perquè li correspon a l'Ajuntament, vaja, no cal ni que estigui escrit, li correspon vetllar perquè els serveis funcionen.
Nosaltres el que van dir és que no basta en que l'empresa em digui, l'he fet molt bé, no, jo ho vull comprovar-ho jo, com ho estàs fent, perquè tu em pots dir l'ho ha fet molt bé i després no està tan bé com m'has dit. O sigui, és un mecanisme de control des de l'Ajuntament, s'ha de controlar aquesta empresa, i això és el que nosaltres vam trobar a faltar el document i ho vam demanar al ple.
Creieu que l'Ajuntament té capacitat de control?
És que l'ha de tenir, l'Ajuntament és el que ha de controlar i ha de vetjar per el funcionament d'aquestes empreses, l'ha de tenir.
Us ho pregunto per...
L'ha de tenir.
El que ha de, segurament tothom ho té al cap, però per si d'alguna manera això importa per la casa una gestió diferent també de tot el que és el procés de fiscalització.
Bueno,
respecte al que ha dut fins ara.
L'Ajuntament té, no recordo, 400, 500 treballadors que són professionals, que coneixen molt bé la maquinària administrativa i la maquinària interior de l'Ajuntament, i fer algun tipus d'aplicació, algun tipus de programa de control no crec que sigui ni agosarat ni complicat, al contrari, s'ha de tenir la voluntat política per tirar endavant el projecte, però jo crec que és necessari. I nosaltres, per l'equip de govern, per les partits de l'oposició, hem de tenir també, nosaltres també tenim no que fiscalitzar solament a l'Ajuntament, tenim que fiscalitzar també a les empreses que presten serveis per l'Ajuntament.
En qualsevol cas, com que ho varen aprovar 2021, hi haurà 40 ulls mirant l'empresa a part dels del carrer, que sí. Ja ho saben que en són molts més.
Segur que sí.
Ciutadans esperava alguna cosa del PSC en la seva moció sobre la vigilància a les escoles?
No ho sé, jo... Ciutadans... Ara ficaré en un jardí, però jo crec que ciutadà ha d'entendre...
No es pensi que la legislatura és llarga.
Ah, no,
hi ha temps per ficar-se més d'un jardí.
Tinc experiència i no tinc cap problema.
Però dic, per si donava, sí. I és prou conscient Luis Miguel García, després del ple, donava aquella sensació com si Ciutadans veritablement hagués esperat del PSC un posicionament més obert, més procliu a la moció que varen presentar.
Mire, senyor Morando, li diré una cosa, i això l'ho dic també per l'equip de govern. Si l'equip de govern, Ciutadans o algun altre grup vol alguna cosa del PSC, el que ha de fer és trucar al PSC. És molt senzill. Molt senzill. A nosaltres, a mi personalment i al meu equip, ningú de Ciutadans se li va comentar ni li va explicar
alguna cosa sobre aquesta moció en concret.
Res. Aleshores, ja és un tema que nosaltres, si tu vols que jo doni suport a alguna a una iniciativa tuya, presenta-me-la, parlem, potser jo pugui afegir alguna cosa, treure una altra. I després, jo crec que Ciutadans s'equivoca quan vol posar al mig del plenari de l'Ajuntament de Sitges temes que no són municipals. Nosaltres ho vam dir durant la campanya i ho seguim dient, nosaltres volem parlar de Sitges. La política nacional està ahí i és important, i avui és un dia molt important també, i està ahí i no s'ha de deixar de banda, però nosaltres hem vingut a parlar de Sitges, no hem vingut a fer una altra cosa més, i volem treballar i parlar de Sitges. I això que li deia de les trucades és que és així. I mira, no sé si tenia pensat preguntar-me o no. Portem, sembla que són 108 dies, 109 dies. El dia de Santa Tecla van fer els 6 dies. Nosaltres hem respectat els 100 dies. És un partit que guardem cert
respecte. Que és això una tradició històrica, eh?
Sí,
100 dies de gràcia.
Sí, no, 100 dies de gràcia. Guardem un respecte institucional, bueno, i hem esperat aquests 100 dies. Avui ja portem 7-8 dies de 109, 108, crec. Des d'aquests 108 dies, des del 15 de juny, i si tirem cap endarrere, fins al 26 d'abril, jo al meu mòbil no tinc cap trucada de l'equip de govern, llevat, cap trucada de l'equip de govern, llevat de dos trucades a la Júlia Vigo i a en Xavi Salmerón. Són les úniques persones de l'equip de govern que han trucat al PSC.
Llevat, òbviament, suposo, de les reunions que hi ha hagut, de portaveus
no,
i tot això?
No, cap ni una. Cap ni una. Trucades de l'Aurora Carbonell cap a mi, no tinc ni una. Ni una. Ni una. Vam fer una reunió al començament de la legislatura.
Ai, anava a dir, és que m'ha vingut de dins ara. És clar que és cordial, doncs, la relació, si no hi ha relació.
Que no n'hi ha relació per WhatsApp.
Ah, calla, que això també és una altra WhatsApp derivada que no hem considerat aquí.
Però
en grup, eh? Voleu dir? Ah, en grup.
De portal. Això, és la... Jo crec que falta una mica de... I a Ciutadans igual, eh? Al contrari, a la senyora Gallardo es truquen cada setmana, i al Nacho Rubí es truquen també, cap problema. Jo no tinc cap trucada des del 15 de juny, cap trucada dels quatre regidors d'Esquerra ni dels dos regidors de Sitges Grup Independent. Jo he parlat més per telèfon a la Júlia Vigo i al Xavier Salmerón
que amb la resta. Sí. Això vol dir alguna cosa? Perquè, és clar, quan ho peleseu,
sí,
és que ho peleseu per alguna raó. I mal que
no
sigui,
sé.
Perquè enteneu que no és habitual que passi això.
A veure, jo no ho faria. Si jo sóc l'alcalde d'aquest poble i jo vull fer coses a aquest poble, vull presentar alguna moció, vull aprovar alguna moció, vull tirar endavant els pressupostos, vull tirar endavant les ordenances, el primer que faig és trucar. Trucar sobretot als partits de l'oposició i als partits grans de l'oposició és trucar, escolta, anem a parlar i a veure com fem, què et sembla i després ja veurem què passa, però trucar...
És a dir, de l'equip de govern només Júlia Vigo i Xavier Salmerón han estat els dos regidors que d'una forma...
Xavier Salmerón m'ha trucat i hem parlat en temes de cultura i vam estar parlant, i a la Júlia Salmerón
a la Júlia Vigo
sobretot per el tema de la moció d'Endesa, sí, vam estar parlant 3 o 4 dies i vam aconseguir arribar a un acord i presentar una moció conjunta i encantat i fantàstic. La resta no. Al WhatsApp, alguna.
Sí, no.
Però bueno, el tema de a mi m'agrada el WhatsApp i el Twitter i tot això, Facebook no tinc, no.
Ah.
Però jo crec que hi ha coses que s'ha de trucar per telèfon, anem a prendre un cafè i parlar-les. A Ciutadans passa això, Ciutadans arribes al ple, presenta una moció que estan atacant els nostres fills. O sigui, mira, nosaltres som els primers, certo? Des dels ajuntaments que tenim que ajudar a rebaixar aquesta tensió d'una banda i de l'altra, sobretot el PSC, que és un partit d'equilibri, tenim que ajudar a rebaixar això. No vinguis amb això, està bé, perquè jo crec que entenc que Ciutadans està en una situació complicada, ja de fer soroll, jo li dic cada ple amb tot el carinyo, li dic al Manu Rodríguez, mucho ruido y poca suerte. I necessiten fer soroll, però no, anem a parlar de Sitges, anem a treballar per Sitges i presentem, bueno, sembla que la Mònica Gallardo ja t'ho va dir la setmana passada, no són mocions, ara són propostes,
d'acord?
No, no s'acostumen a sí. Nosaltres.
M'he tornat a equivocar perquè he tornat a dir moció, sí. Jo,
I nosaltres també parlem de mocions. I portem mocions per ajudar a Sitges a tirar endavant i vols portar una moció conjunta a nosaltres o creu que bé, que necessites el nostre suport? Cap problema, parlem, ja està.
És clar, ho plantegeu així, venen plens molt importants, sí. Perquè arribarà el ple de les ordenances fiscals, arribarà el ple dels pressupostos, i òbviament, vaja, no cal ser honoris causa per entendre que caldrà un mínim acord per aconseguir que aquestes ordenances i aquests pressupostos s'aprovin.
Evidentment. Jo sóc un home de partit, però sóc un home que m'agrada parlar amb la gent. Jo puc enviar-te un correu electrònic, això és el que portaré al ple, i demà tenim junta de portaveus i parlarem d'ordenances fiscals. O puc enviar-te un WhatsApp, no, anem a prendre un cafè i parlem, i posem els papers sobre la taula i parlem, mira, què et sembla això i això i això, i arribarem a un punt d'acord en comú. Si posem Sitges sobre la taula i enfoquem tota la nostra visió en Sitges, llegarem a un acord, no tinc cap problema. El que no podem fer és, aquí tens la documentació, te l'envio i ja es veuen al ple. No. Després passa el que passa, hem avançat els horaris del ple perquè acabàvem massa tard i seguim acabant massa tard.
I resulta que surt un ple de 5 hores i mitja
i
vaja, ni els discursos de Fidel Castro no el seu millor moment.
Mira que controlem els temps, però bueno,
això ja depèn de vostès.
Demà parlem també dels temps del ple.
Dels temps del ple? Sí. Vaja, ja és alguna... A veure si per aquí també és...
No, la junta de portaveus estan aquí ficant. Demà tindrem una junta de portaveus de 4 hores o 5 hores.
Si les coses, i això és una hipòtesi que més d'un també ha plantejat, mal que sigui sota botxa, si les coses no es posen bé, l'oposició pot fer una moció de censura?
Una moció de censura és un tema que és molt important i és un tema que no s'ha de parlar a la jutgera. Jo crec que ara d'ara està complicat. Ara està complicat perquè n'hi ha dos partits, Ciutadans i Junts per Sitges, que tenen unes posicions ideològiques molt diferenciades, molt distanciades, és difícil. Estem ara, visquem uns moments que són molt complicats també per tothom i no sabem què passarà. Jo crec que jo tinc l'esperança, o m'agradaria que dintre d'un mes, dos, tres, quatre, cinc mesos, quan això estic una mica ja més calmat, tot aquest ambient que n'hi ha ara a la societat, poguessin seure'ns i parlar, no sé si seria una moció de censura o què podem fer, però sobretot això s'ha d'arribar quan vegem que l'Ajuntament ja no pot fer res més. No podem fer una moció de censura ara, llençar-nos a la piscina, ara estic cabrejat a l'Aurora Carbonell i faig això. No.
No és el cas, eh?
No.
El que exposeu, diguem-ne, que entraria més dins aquella sensació que no hi ha la suficient cortesia amb l'oposició?
No és la cortesia, sinó ja la gestió política de l'Ajuntament. O sigui, jo personalment, jo crec que l'equip de govern és un equip de govern... dèbil, per dir-ho d'alguna manera, pel que és Sitges, i pel que necessita Sitges i pel que ve a Sitges.
Era difícil que amb 9 partits en representació sortís un govern fort, també, eh?
Bueno, a veure, quan parles de... I ara també no és el mateix parlar de persones, sobretot que parlar de cicles, però de segles. Si tu ves al govern... tens tres partits i que tens a la posició Ciutadans, Junts per Sitges i el PSC, són tres partits molt grans que tenen, a part de la maquinària que tenen al darrere, tenen l'experiència i tenen la responsabilitat. Jo crec que és un tema de mesurar també
les forces de cadascú.
Però jo crec que ara per ara una moció de censura no està
no té
sobre
sentit.
La taula. No
té de moment sentit. Esteu fent el que creieu que heu de fer? Sense influències ni condicionants de ningú?
Sí, nosaltres sí, nosaltres, jo l'he dit moltes vegades, tu saps que l'he dit d'aquesta taula, jo l'única influència que tinc és la plaça hospital, jo tinc els meus companys allí, allí em diuen has d'anar per aquí, has d'anar per allà, i cap problema, ja està. Hem estat una mica, no hem estat a l'expectativa, hem estat esperant els 100 dies aquests
de
rigor, 100 dies de gràcia que donem al govern, bueno, i ara ens posarem a treballar, que ja estem treballant en presentar propostes, perquè si entenem que des del govern no s'acaba de tirar projectes i propostes endavant, doncs ho farem des de la posició.
Són les 11. Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vostès.
Fins la propera. 5 minuts. Tornem. Notícies en connexió amb Catalunya Informació.